Gràcies.
A tu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Marc Güell. Donald Trump ja ha aterrat a França per al G7 amb el convenciment que aquest divendres firmaran l'acord amb l'Iran que ha d'acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El pacte encara s'ha de tancar del tot, però centrarà sens dubte la cimera que començarà aquest vespre entre els líders dels països més rics. Enviat especial Evian. Jordi Baró, bona tarda.
Bona tarda. Arrenca la cimera del G7 amb tot el focus en l'acord amb l'Iran i tota la pressió dels líders europeus que hi participen perquè reobri de forma urgent l'estret d'Hormuz. Trump assegura que molts vaixells carregats de petroli ja han començat a sortir-ne. França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit també defensen que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear i la Unió Europea dona a entendre que de moment no li aixecarà sancions. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
We need real change.
Necessitem un canvi real sobre el terreny abans de poder pensar en aixecar-les. Hi ha sancions per canviar el comportament. Mentre no hi hagi un canvi de comportament, no es poden aixecar les sancions a causa de les violacions dels drets humans i les armes de destrucció massiva.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Evian.
Una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses operen en verd. Tot i això, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I per tant, sí, hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost.
Més notícies, Maria Costa.
Begoña Gómez compareix aquesta tarda davant del jutge que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. Juan Carlos Peinado l'ha citat ara, a aquesta hora, juntament amb altres investigats en el cas, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
L'alcalde de l'Ampolla, el Baix Ebre, Francesc Arasa, diu davant del jutge que no ha comès cap delicte. El jutjat de Tortosa l'investiga com a presumpte autor d'un delicte de prevaricació vinculat a les irregularitats detectades en contractes de serveis com la neteja de platges o la recollida de residus comercials. Tarragona, Ricard Boigas.
Bona tarda. Ara s'ha declarat com a investigat. Ha reconegut possibles errors administratius, però mai per treure'n un benefici personal.
S'han pogut cometre alguna irregularitat administrativa o un procediment administratiu, no? Però mai hi ha hagut cap delicte, no mai s'ha fet cap actuació en benefici de cap empresa ni la meva pròpia.
El jutge investiga l'alcalde, dos empresaris i una periodista després que la fiscalia hagi denunciat irregularitats en la pròrroga, fragmentació i pagaments extraordinaris per contractes municipals entre el 2016 i el 2024. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Els Mossos d'Esquadra detenen dos membres d'una organització que es dedicava a clonar targetes i fer-les servir després per omplir el dipòsit de benzina, sobretot de camions. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, haurien aconseguit estafar més de 100.000 euros. Girona, Clara Jordà, bona tarda.
Hola, bona tarda. De fet, la investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat càrrecs per haver comprat combustible i productes a la seva botiga quan això no havia passat. Estirant el fil, van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. La policia calcula que l'estafa es podria enfilar considerablement perquè només a Vilamalla es va pagar amb les targetes fraudulentes més de 100.000 euros. L'investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Clara Jordà, Catalunya, Ràdio Girona.
L'empresa coreana Samsung ha incorporat el català a la nova gamma dels seus televisors intel·ligents. A partir d'ara, serà un dels idiomes disponibles. Segons informacions de les entitats aplegades a l'Aliança per la Presència Digital del Català, l'anunci de l'empresa que lidera el mercat mundial de televisors és molt rellevant per la nostra llengua, ja que incrementa notablement la presència del català en el sector digital, i tot plegat coincidint amb la celebració del Mundial de Futbol, que tradicionalment impulsa les vendes de pantalles. Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Ja hi ha 11 pel partit d'aquesta tarda al Mundial en el debut de la selecció espanyola davant Cap Verd. Hi ha dos catalans i quatre blaugranes, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran del Barça, banda de Cucurella, que justament avui ha sigut anunciat com a nou jugador del Madrid per als pròxims 6 anys. El Madrid ha pagat 55 milions d'euros més 5 en variables. El jugador Rafa Mir ha estat condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. També estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Els acusats, en aquest cas, encara poden però presentar recurs. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol renova Júlia Guerra i el Badalona Woman confirma la continuïtat de Maria Llompart. L'Atlètic Barceloneta celebrarà a les 6 de la tarda el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Serà en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Els cromos musicals del Mundial.
Comencem segona setmana del Mundial i això vol dir que tindrem cada dia nova edició dels cromos musicals de l'Edi Pou. Falten res! 53 minuts pel debut de la selecció espanyola contra Cap Verd. I per això avui el nostre corresponsal musical s'ha desplaçat fins a Atlanta. Avui, doncs, el grup H. Repassarem Espanya, Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita. Edi Pou, bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Bona tarda, Catalunya. Salutacions des d'Atlanta, on Espanya és a punt de debutar i on es confirma que, afortunadament, Sergio Ramos no cantarà en la presentació del partit.
Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas.
No em vaig ja. No em vull saber res.
Doncs mira, a mi m'hauria agradat que Sergio Ramos cantés i cantés l'himne. Però vaja, parlem d'himnes? Doncs som-hi, va, parlem d'himnes.
Comencem per l'himne de Cap Verd, que entra en la categoria himnes del bon rotllo, és a dir, que parlen sobre germanor i amistat i tot això. L'himne d'Uruguai, en canvi, pertany a la categoria himnes violents. On es repeteixen frases com la pàtria o la tomba, i ens van triar entre la llibertat o morir amb glòria en una batalla. El d'Aràbia Saudita és de la categoria religiosa. On es diu que Allà és gran, que el país és glòria de tots els musulmans, i té sentit, Francesc, perquè la Meca, la ciutat que podria ser considerada com la Meca dels musulmans, és Aràbia Saudita. Però clar, ens estem oblidant el quart himne, també conegut com a el Lololó.
Ai, ai.
Potser no el reconeixeu sense els xiulets de fons a la final de la Copa del Rei, però és l'himne d'Espanya. I el seu tret diferencial és que és un dels únics quatre països del món que no té lletra, aquest himne. Veus? Se n'han fet moltes, de lletres. L'última va ser la de Marta Sánchez.
Te amo, España. A Dios le doy las gracias.
Gràcies. La meva favorita sempre serà la de Franco. Franco tenia el culo blanco. Però sí, com sigui, els tres punts els donarem a l'himne que predica la germanor i el bon rotllo. És a dir, 3 punts per Cap Verd, Francesc.
Atenció, perquè Cap Verd s'avança. Veurem ja com acaba això. Recordem com va tot plegat, eh? Fent primer la defensa, amb música popular, i d'arrel, després al mig del camp, que és la música comercial, i acabarem amb la davantera, les propostes més arriscades.
Doncs anem a per la defensa, la música tradicional. Aquí cal dir, Francesc, que traurem una targeta vermella, perquè l'Aràbia Saudita li ha fet una entrada molt dura a la música. Des de 1979 fins al 2016, la música ha estat gairebé prohibida a l'Aràbia Saudita, per motius religiosos. Per tant, deixarem a l'Aràbia Saudita amb dos partits de sanció i continuem amb Cap Verd, que, igual que el seu himne, té una música tradicional que dona molt bon rotllo.
Hey! 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 Hey!
Aquest estil que sentim és la coladeira caboverdiana, que jo trobo que és ideal per festes majors. De la tradició d'Uruguai destaco, en canvi, les payades de contrapunto.
Y usted será menos viejo si en verdad los escuchó.
Los escuché, cómo no, ya que el valor no les niego.
Que són com els avis o àvies de les batalles de rap entre dos cantants, però amb música tradicional i amb guitarra. I acabem amb Espanya, que certament té la millor defensa del grup, la millor música tradicional. I per què? Perquè són diverses nacions, són diverses cultures en un sol estat, i per tant tenim el flamenc, la jota, el sòrsico basc, les munyeires gallegues, la sardana i la rumba catalana.
El ventilador, el ventilador màquina, el ventilador, el ventilador camina.
Per tant, en la defensa, 3 punts per Espanya, Francesc.
Vinga, Espanya, que iguala la classificació. A veure què passa al centre del camp. Endavant.
Si som al mig del camp, estem parlant de música mainstream, on hi tenim 4 grans capitans, un per selecció. A l'Aràbia Saudita tenen Mohamed Abdo, considerat la veu del món àrab, però que no ha pogut cantar al seu país durant dècades, perquè estava prohibida la música, recordem-ho. Fins que el 2016, el príncep Bin Salman va aixecar la prohibició i Abdo va tornar amb un gran concert a Riad que sonava així. A Cap Verd, la capitana sempre serà la gran Cesària Évora.
Vam abans.
Cesària Évora sempre era coneguda com la diva dels peus descalços, perquè solia cantar descalça, però també perquè sempre va lluitar pels més desafavorits. Igual que el gran capità de l'Uruguai, l'oscaritzat Jorge Drexler.
Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da.
Jorge Drexler és un dels cantautors en llengua castellana més valorats del segle XXI, i si passem a l'estat espanyol, tenim una capitana del mainstream i el seu nom el sap tothom. Ella és...
La Rosalía. Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Coventura.
Demasiada noche de travesura.
Coventura.
No hace falta decir nada más sobre la Rosalía, per tant, tenim 4 grans capitans al mig del camp. Jo ho deixaria en un quàdruple empat, Francesc.
Doncs amb aquest empat, Cap Verd i Espanya són líders del grup A amb 4 punts. Veurem què passa amb l'últim enfrontament. Amb què acabem, Edi?
Doncs acabem amb la davantera, la música més avançada, on destaquem 2 països. El primer, encara que sembli mentida, Francesc, és l'Aràbia Saudita. El príncep Bin Salman ha decidit modernitzar el país de sobte i les dones han passat de no poder conduir un cotxe a formar grups femenins de rock psicodèlic com la Sera, les que estem escoltant. Per tant, atenció a la possible nova fornada de músics que apareixeran en aquest país i que tenen coses a dir des de fa molts anys. L'altra gran davantera és la de la selecció espanyola, perquè ara mateix hi ha molts artistes agafant la diversitat de tradicions estatals i modernitzant-les, com els Califato 3x4 a Andalusia. Escolteu, per exemple, com s'amplegen els Califato les trompetes de Setmana Santa sevillana.
Mira.
Jo això ballo, eh?
També hi ha Rodrigo Cuevas actualitzant la música asturiana, o l'Star Tarralena, o les Alosa amb la tradició catalana, o la barcelonina Marina Herlop, que viatja per tot el món amb la seva música experimental i cantant en un idioma inventat, que sona així. Per tant, i perquè aquesta selecció no és una, sinó que en són 4 en una, els 3 punts de la davantera també van per la selecció espanyola.
Vale, m'alegro mucho.
Doncs enhorabona a la selecció espanyola que s'ha imposat al grup A. Gràcies, Edu i Pou. Demà on anem?
Doncs demà serem a Nova York per analitzar els cromos musicals de França, Senegal, Iraq i Noruega.
Pues muy bien.
Vinga, que vagi bé.
Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
S'ha seguit aquesta secció amb diferent interès per part de Toni García Ramon. Bona tarda.
Bona tarda.
Després obrim la secció oficialment. Però...
No, però m'ha agradat molt aquesta nena. Canta amb un idioma inventat.
Sí. Semblava que era un disc que anava al revés.
S'ha
de dir que Marina Herlop, reconeguda internacionalment com una gran artista.
No? Sí, en sèrio, que m'agrada molt, ho dic. Sí,
és molt bona. A mi m'agrada el de les batalles de galls entre senyors de 90 anys.
Dels uruguaians.
Això m'agrada molt.
Sí, sí.
A mi m'agraden les cançons que s'interrompen.
Sí?
Si esteu cantant i de sobte... A dintre amb la pròpia cançó, algú interromp el que està cantant.
Plac.
Això m'agrada perquè és molt la meva vida.
Sempre t'interrompen la teva vida.
Gent random. Sempre l'any que arriba. Anava, digue-ho, l'interromp.
Què?
Es creia?
Que no. Parlant d'idiomes inventats. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No, la Sònia sempre l'entenem molt bé, perquè...
Per què li has anat aquesta capellada?
Per què?
A la Sònia? Sí, què t'ha fet?
No, però he de dir que...
Teniu algun compte pendent que vulguis comentar?
Bastants, diversos.
Tenim uns quants de comptes pendents.
Doncs que te'ls pagui, Sònia.
Pues sí que n'hi ha, de comptes, pel que estic veient.
Sí que n'hi ha, sí. De fet, connecto amb ella perquè m'obliga a la casa, si no, de què?
A Atlanta, a Sònia?
La Sònia Gelmà, on ets, Sònia?
Sí, a Atlanta, Sònia.
Fa molta calda o què, Sònia?
Sí, bastant.
Jo a Atlanta vaig passar una calor mortal.
Sobretot xafogó, no? Molta humitat.
Sí, sí, terrible, una humitat terrible.
La Sònia és a Atlanta, no de vacances, sinó perquè d'aquí 3/4 d'hora, en principi, sí que ho sabem, que no és per estar de vacances, d'aquí 3/4 d'hora debut a la selecció espanyola, també debut a Cap Verd, i Sònia, no juga Joan Garcia, no juga a la Minya Mal.
No, però hi ha una gran sorpresa a l'11 respecte al que s'esperava, que és que és titular Gavi.
Sí, que semblava que no havia d'anar ni convocat i goi, de titular el primer dia.
Imagina't, titular el primer dia. Hi havia un dubte a la banda esquerra si era per Baena o per Olmo i finalment ha estat per Gavi, o com a mínim en el dibuix inicial el situarem allà. Després veurem on el situa Luis de la Fuente, però efectivament s'ha confirmat que no juga Joan García, que el porter de Luis de la Fuente és Unai Simón, com a mínim d'inici, veurem en funció del que vagi passant durant el Mundial, i la Minya Mal comença a la banqueta, que tampoc no hi ha sorpresa. Per tant, del Barça juguen Fubarsí, Pedri, Ferran i Gavi, 4 del Barça, i si anem a catalans, doncs en són 2, Fubarsí i Cucurella, que és...
Cucurella, qui?
Cucurella, que ja sabeu que és...
No, hi ha Cucurella, un. Jo conto un català, Cucurella.
La notícia a les últimes hores, Cucurella, que ha fitxat pel Madrid.
Mira, que cito tuit del diari Marca, diu, el primer 11 d'Espanya despiezado, 4 del Barça, 2 de l'Atlètic, 1 de l'Atlètic, 1 del City, 1 del PSG, 1 de la Real Societat i 1 del Real Madrid.
Ho hem de dir bé, hi ha un català.
Escolta, Florentino s'ha gastat 60 quilos per aconseguir aquest titular, eh?
Sí, sí.
Es diu ràpid, això.
Sí. Doncs bé, la Sònia Gelmà, que seguirà de prop aquest debut de Cap Verd contra la selecció espanyola, al tot costa, suposo que ja ens ampliaràs, No sé si hi ha alguna cosa més a explicar, però vaja, el més destacat era això.
No, el més destacat d'això, i que afortunadament, tot i que el partit és a les 12 del migdia, l'Atlanta Stadium té aire condicionat. Aquest sí que està techado, com el Bernabéu, però funciona
horrible per fora,
i, per tant,
acceptable per dins.
És el Benz, Mercedes-Benz. Home, però és molt guapo per fora.
Per fora és horrible.
Però si és com una...
És com un Guggenheim, que li surti malament.
És un Guggenheim, és veritat.
Guggenheim.
Però per dins és veritat que és espectacular.
Per dins és increïble, sí.
Un marcador de 360 graus.
Això els americans ho saben fer.
Fas nit a Atlanta, Sònia?
Vaig fer nit ahir a Atlanta, avui quan acabi el partit, com que aquí serà d'hora, ja marxaré cap a Chattanooga.
No, però passa pel Museu de la Coca-Cola.
Chattanooga Chuchu. Serà una cançó de l'orquestra de... Com es deia? Glenn Miller.
Glenn Miller.
Sí, Chattanooga Chuchu.
No, passa pel Museu de la Coca-Cola, de veritat. Està molt... A mi m'agrada molt.
Sí, Sònia, ni cas.
Jo és el primer que faria, Jo és el primer que visitaria. El Museu de la Coca-Cola.
Hi ha unes màquines. Hi ha unes màquines.
El primer que visitaria.
Hi ha unes màquines amb una pantalla i li dius vull la Coca-Cola de Tailàndia i et surt la Coca-Cola amb el gust de Tailàndia.
Soc feliç, jo, ja.
Vull la beguda no sé què de Tombuctú.
T'imagina't?
Pum, i et surt la beguda.
Les coses que fan feliç a Xesca i Garriga.
Doncs soc un tio senzill.
Anar a una màquina de Coca-Cola i dir hola, posa'm una Coca-Cola de Tailàndia, i que la màquina et digui what?
No et diu what, et surt...
No, tu, et surt. No li vas parlar en català, la màquina.
No li vaig parlar en català, la màquina.
No, hola, Coca-Cola de Tailàndia. I la màquina diu, què merda m'estàs dient?
Escolta, estaria molt bé que tingués Coca-Cola de Catalunya, És a dir, ostres, hauríem de parlar amb Coca-Cola Atlanta? Sí, no, poden fer-ho. Ostres, bona pregunta. Bona pregunta.
Com un gustet de carquinyoli, un rebustet al final?
Una miqueta de carquinyoli al final, sí.
I esbravada, ja. Una mica esbravada.
Sí. Porta dues setmanes a la nevera.
Si no vas al Museu de Coca-Cola, vés a la seu de la CNN, que et fan un tour molt, molt xulo, si no. Que és al costat de l'estadi.
A veure, que no té temps.
Que és al costat de l'estadi.
Que acabarà
el partit a les 4. A les 5 de la tarda està lliure.
Que t'està dient cadarà Chattanooga, nen. I tu passarem, no, Museu de Coca-Cola, no sé què... Sònia, a l'aeroport i a Chattanooga.
No, a l'aeroport, en cotxe, va, Chattanooga.
No, en cotxe. Però sí, però torno directe.
Torna, sisplau.
La Sònia és molt de road trip.
Hi ha molts partits, avui.
Ah, sí? Ah, li agraden els road trips.
És road tripera.
Interessant.
Portes navareta amb begudes?
Sí, clar. I Coca-Cola de Tailàndia.
Els americans són autèntics fans d'això.
Sí.
I he vist navaretes molt...
Home, clar.
Navareta amb les cerveses, no?
Sofisticades.
Sí.
Bé, doncs
Gelmà, estarem pendents tot plegat. Ho explica'm al Tot Costa.
Molt bé, fins ara.
Vinga, gràcies. Farem una pausa. I quan tornem... Ai, que estic... Tenia el guió ja aquí. Tenia l'entradeta de la secció d'aquest senyor.
Una entradeta estranya.
Anem a veure que no els hem saludat i començarem la secció com si res.
Molt bé, com sempre.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Ara, la tarda, amb Francesc.
Para,
petit diccionari anglosaxó de termes urbans per tocar el teu punyat.
Ja no expectem-ho.
El veu animat, en Jeroni? Se'l veu animadíssim.
Perquè està en el Mundial, que no d'allò.
Jeroni ha escoltat aquesta llista, aquests hits de països amb...
T'ha agradat.
Però ha anat apuntant.
Estava amb el violoncel, com dius.
Anava apuntant. Va, que tinc aquí l'entradeta.
Vinga, va.
Avui és només una pàgina, jo crec que acabo.
Sí, ràpid.
El teu equip ha estat generós avui. Però comença, No pots... Has de llegir, No m'has començat a llegir sense parlar-ho,
Va, em poso seriós.
Va.
La mèdium murciana Milagros Borrego tenia una habilitat extraordinària. Era capaç de descobrir persones enterrades a base de flatulències. Quan s'apropava a un lloc on hi havia un cadàver enterrat, començava a tirar-se pets com si fos Melendi un dimarts qualsevol. Una nit d'estiu de 1985, Milagros Borrego passejava pel turó de la Peira. De cop i volta, al costat d'uns matolls salvatges, la senyora va començar a llufar-se sense aturador. Els Mossos, que encara no existien, però vaja, els Mossos van arribar ràpidament al lloc amb excavadora i van començar a remoure la terra, mentre la Milagros continuava tirant-se pets cada cop més forts. Ningú es podia creure el que van trobar sota terra. Una nau alienígena amb dos nadons dins. Dos nadons vius! Milagros Borrego va adoptar els nadons i els va ensenyar a dominar els seus superpoders. I els va posar dos noms preciosos. Toni García, Ramon i Òscar Broc, bona tarda.
Bona tarda.
Aixequeu la cama i quan deixeu anar un pet surt...
Déu meu, senyor. Milagros Borrego va fer un bon treball, he de dir.
M'ha agradat molt quan Francesc Garriga ha sortit del seu propi guió i ha dit Francesc. Els Mossos no existien.
Home, clar,
el periodista,
em posen aquí. El periodista que... Els Mossos, no hi havia Mossos
despegats. El periodista que porta a dins no ha pogut resistir a la por. Els Mossos no existien, d'acord?
Fact-checking.
Ai, Milagros, el Regro estaria contenta.
Un record, Milagros. Bé, tenim diccionari, com cada setmana.
Avui amb paraules...
Paraules fortes,
Avui
bones,
tema,
bones,
tema.
De moda.
Les dues paraules,
avui tema.
Jo crec que no les he sentit mai.
Començarem amb la primera.
Quina és la primera?
Estem aquí per això.
Bueno, Francesc, mira, és que fa temps que el Toni i jo comentem la teva estètica, que ens encanta, no? Sí, la teva forma de combinar un pantaló de xandall del Lidl amb una americana i després també amb uns crocs i amb una gorra Vuitton. Que és més o menys com vas vestit, acostumes a entrar a treballar sempre.
Sí, avui no, però sí.
Es canvies,
perquè... Sí.
La finestreta i tal.
Però bueno, és el teu estil, i que ens encanta, però és que, Francesc, potser tu no ho saps... però és que t'has convertit en una de les icones catalanes d'una estètica que ho està patant. Es diu Athleisure.
Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informa.
Com es diu això? Athleisure?
Athleisure,
tio. Això ho heu sentit?
Això no t'ho han dit mai, Francesc. No has entrat mai a un bar i t'han dit...
Oh, my God, you're Athleisure.
Era Athleisure. I tu has dit, una coca de Tailàndia.
Ja ens queda la Coca-Cola de Tailàndia per tot el curs.
Una coca de Tailàndia, nen.
A veure, Athleisure. Bé, són dues paraules angleses que es fusionen. Una és athletic, i l'altra és leisure, que és oci, temps lliure, sí. No? El que fas amb el teu temps lliure. Fa referència a un estil que consisteix, molt resumit, a convertir la roba esportiva en roba d'estatus. En el sentit que tu pots agafar uns leggings, uns pantalons de xandall, unes de suadores...
No vinc amb leggings.
Moment.
Jo no.
No, perdó, un moment.
És que faig cama molt grossa.
No, escolta un moment.
Els leggings negres, no? Queden bé a tothom.
Queden bé a tothom.
Escolta.
Estem segurs d'això?
Però per què aquest no preventiu? O sigui, un moment.
Prova-te'ls primer.
Tio, última secció.
Com si me'ls hagués portat aquí.
La sorpresa que seria entrar i veure't amb els leggings. Jo
marxem. Marcant quàdriceps, per no dir una altra cosa.
Amb els leggings i dir, ei, nens, tinc d'athleisure.
Vols una Coca-Cola de Tailàndia?
Doncs aleshores, clar, els leggings, les dessuadores, les sabatilles de running, són peces que adquireixen un nou estatus, deixen de ser draps de gimnàs i de sobte comencen a aparèixer en reunions de feina, en reunions d'amics formals...
Sí que és veritat que això passa una mica.
Passa.
Sí, sí.
Però compte perquè, és a dir, hi ha un truc perquè tu no semblis un pallasso que va a córrer la marató. És a dir, tu no pots anar vestit com si anessis a córrer una marató o una reunió de feina.
Clar.
Aleshores, hi ha un truc perquè l'athleisure sigui digerible, que és combinar...
Preneu-ne, amics de casa.
A veure. Apuntem.
És combinar aquestes peces esportives amb peces més formals. És a dir, et poses uns leggings de ioga i els combines amb una americana.
És que això hi ha gent que ho fa.
Hi ha gent que ho fa i li queda bé.
Francesc, setmana que ve.
La setmana que ve serà la setmana d'Athleisure de la tarda.
Vens aquí amb els teus leggings, les teves New Balance i una americana de Prada, tio.
Exacte. Escolta, ja ho tens.
I si aconsegueixes que no et facin fora de seguretat, perquè creuen que dormeix el mar i davant, vas al programa.
Al principi, l'Athleisure no implicava que la roba formal hagués de ser cara, però a l'Athleisure ha arribat el luxe. És a dir, el luxe ho devora tot.
El quite luxury.
Bueno, això, arribarem. I ara, l'Athleisure consisteix en això, doncs en posar-te roba esportiva, però l'americana no és una americana qualsevol, és una americana valenciaga de 2.000 cuques.
Hi ha un anunci... molt mític, que va aparèixer a Londres, que era un onze de New Balance, no d'acord, i posava per avis a Nevada, i es veia un avi amb unes New Balance, no? Amb un banc, amb unes muntanyes, i per hipsters a Londres.
Ah,
i es veia
bona.
Un hipster amb les mateixes New Balance amb un club de Londres.
Bona.
Doncs series bona. Tu amb els leggings, no?
Doncs aquesta és una tendència molt, molt forta ara entre els famosos, a l'Athleisure, que és dur, doncs això...
Ah, però aquesta era dels leggings.
Dels leggings, no?
Leggings Leisure.
Us veig obsessionat amb uns leggings. La setmana que ve us compraré uns XS, vale? Uns leggings XS, perquè
es
vagin ben apretats, vale?
S'han de poder donar molt.
Abans el Toni ha tret el terme quiet luxury, i no cal confondre l'Athleisure amb el quiet luxury, que el quiet luxury també és una tendència que es va posar molt de moda, sobretot gràcies a la sèrie Succession. I que consisteix en gent molt rica que vesteix roba neutra, en el sentit que...
Sense marca òbvia.
Zero.
I això sortia a Succession?
Sí, tots...
A Succession tots portaven roba supercara, però mai veies cap marca.
Sí. Saps? Valenciaga, Prada... A vegades es veu la marca, a vegades veus el logo, a vegades pots distingir-ho. Doncs és roba neutra, però que és roba...
Tu avui portes roba neutra.
Sí, però això val 20 euros. I la clau...
No, jo porto Blue Banana, imagina't.
Blue Banana, eh?
La clau del...
No, Blue Banana Blue.
No, m'entens?
Blue Banana, sí.
I després, no, ves al museu de la Coca-Cola. Blue Banana,
que és nom de local de carretera dels anys 70,
No, local de carretera dels anys 70, que encara està obert.
Home, i tant que està obert.
Amb la mateixa gent.
No pensem. Quiet Luxury.
Bueno, no confondre això amb el Quiet Luxury, que el Quiet Luxury és semblar que no porta roba de marca cara, però és roba mega cara, caríssima. Una de les marques que s'ha abonat al Quiet Luxury és una marca que es diu Loro Piana, que és una marca italiana. Una camisa costa entre 700 i 1.000 euros. Tu poses una camisa Loro Piana, jo mai sabré que és una camisa d'alta costura. frescura.
La teva podria ser l'Europiana.
Podria ser l'Europiana perfectament.
No és l'Europiana.
Però no és quiet luxury, és quiet shit, el meu.
Obvious.
Obvious shit. Escolta, doncs, això de l'Athleisure és una cosa que està cada cop més present, l'esteu veient cada cop a més àmbits, i jo crec que va més. I, de fet, les grans marques d'alta costura fins i tot ja estan fent xandalls de suadores, és a dir, roba que abans, esportiva, que abans no entraria mai a l'alta costura i que ja forma part
de... Una cosa d'aquesta marca que es deia Y3, que era una marca d'Adidas.
Y3.
Que era del Yoji Yamamoto i era bàsicament, la idea era fer un xandall hipercar. Per què? Perquè els russos volien roba molt cara, però còmoda.
Clar.
Exacte. I aquesta va ser una marca que ho va patar completament a Rússia.
Athleisure. Y3. És la primera paraula del dia. Ara seguiré el guió estrictament, llegiré el que ja ha posat el guió.
D'acord.
Chesky, dos punts, se suposa que sóc jo. Sí. I tu, Toni, quina merda ens portes avui? Com descriu que m'heu descriure això?
Avui porto... És el que avui, penses. Avui porto, això és veritat, avui porto una definició del que patim en aquest programa cada dilluns de les nostres vides. I
hurt myself. Compte,
today,
paraules majors, això,
To see if I still feel... Això és maco,
S'han posat seriosos, ara, de cop.
Això és bastant brutal.
Johnny Cash.
Això és la versió de Johnny Cash, de Heart, que és de Trent Reznor, el cantant de Nine Inch Nails.
Joanet efectiu.
I què és?
Johnny Cash, Joanet efectiu. És igual, segueix.
No, és Joanet efectiu. Que tu, és com si jo en aquest programa estem seriosos i tu de sobte t'aixeques i portes un leng.
Amb una Coca-Cola dintre.
Porto...
Per marcar... Coca-Cola tailandesa, clar.
Què diu en Joanet? Va,
no.
Va, quina és la paraula?
La pressió,
no dit.
La pressió és...
La pressió
és molt alta.
Què dius?
La pressió d'aquest programa està matant. L'expressió és rust out.
Rust out.
Rust out.
Què és rust out?
Hi ha dues coses. Una és burn out, que és quan algú està molt cremat a la feina. Sí? Burn out és que estàs cremat. Com tu, que tens ganes de fer les vacances ja. Posar-te els leggings i la teva samarreta de l'Europiana. I posar-te una banyera de Coca-Cola.
Una americana. Hòstia, athleisure. Està molt de moda, Francesc?
No acabarem avui,
Això. Doncs rust out és el mateix, cremat, però aquí... M'agrada molt perquè rust out ho podem... traduir com rústit.
Rastaut és rústit.
Rústit, que és quan estàs cremat de la feina, però no perquè en tens massa, sinó perquè no t'agrada la teva feina. És una merda.
O sigui, el que us passa a vosaltres.
Sí, exactament.
En general,
No és que treballes massa i estàs cremat.
Si pots,
és que estàs
cremat zero i estàs rústit.
Correcte. Rústit és que... Rostit és que estàs ja fins al gorro de la teva feina, però no perquè em fas massa, sinó perquè t'avorreix. No, gent que està tot el dia... Pi, 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 pi. No, sí, gent que està avorreix. No diré feines, perquè hi ha moltes.
Sí.
Perquè sé, un advocat que està sempre al despatx, un senyor de Tecnocassa, jo què sé.
Estàs fent veure que tecleges, no?
Sí,
el
tio que actualitza la web d'Idealista, no? Àtico de 300 metres, ideal per a parejas, no sé què, que té 7 pisos i no t'escava. Doncs això, gent molt gramada. Això és una cosa molt, molt, molt nova, perquè la gent trobava, la generació Z trobava, que no hi havia adjectius per definir el que ells feien, no?
Clar, perquè,
que
era, perquè no el burnout no era.
No era. Si està cremat, no era, perquè el burnout, insisteixo, és perquè treballes tant, no?, el corredor de borsa aquest típic de pèrdua dels 90, no? Tot el dia, que si 10 grams de farlopa... Que
Wall Street, no?
Exactament. Mm-hmm. Pues això, que a les 9 del matí estàs rentat, no? Mm-hmm. I, clar, acabes molt cremat de la feina.
Com hem acabat a Wall Street amb un senyor enganxat a les drogues?
Això és simplement que la feina que fas no t'agrada i et crea molt i a sobre és rutinària. O sigui, la traducció literal d'això no existeix, però resta un seria matat per la rutina, bàsicament.
Rostit.
Correcte.
Rovellat.
Clar, rast...
Rovellat. Rast és rovellat. Rovellat, no?
Sí, sí, aquest és el duo de paraules d'avui.
Doncs això, ho tenim,
I el rast.
Athleisure, que pots barrejar-les.
Athleisure. Sí, és veritat.
Pots cansar-te de posar-te els leggings.
No, de fet, pots estar rast out i pots vestir amb leggings i americana, no hi ha cap problema.
Sí, l'últim dia de temporada hem d'agafar totes les paraules i fer un conte.
No, ho podem fer. El problema és que tu et llegeixis.
I sense descollonar-te viu, no?
Descollonar-te i sense fer les teves acotacions. Oh, anys 66...
Els Mossos no existien!
Oh, no, anys 66, els Mossos, van néixer 80, el 13 de juny del 1987 en una cerimònia que es va fer a Sant Palau de Plegamans. És de la merda! Tu llegeix el guió i ja està, home! Prou, aquí!
És dels que veu Star Wars. Ui, mira, això no pot ser perquè la gravetat no accepta que volin les naus espacials.
Sí, el típic. Sí, sí. El sable láser...
Chewbacca no pot parlar perquè no té cordes vocals.
No, el típic. El sable láser no existeix perquè el láser no es queda a una altura indefinida. Diria fins l'infinit el sable láser. És de la merda, tio. Darth Vader, creus que pot respirar amb aquella corda negra que porta?
Com parla?
Prova de posar-te una galleda negra a la cara i parla.
Tota la pel·li així, eh? Tres hores de Star Wars així, tu.
Ai, ai, ai. Estic començant a passar de burnout a restaut, a vosaltres.
Oh, estranya.
Ens queden poques seccions, eh?
Dues. Queden poques.
Dues?
Queden poques.
Dues.
Vols que fem algun especial per les següents? Jo t'ho diria que no.
M'ho penso i us dic
alguna cosa. M'ho penso, m'ho penso, ok?
Pausa i venim. Adéu, meu senyor.
Adéu.
Ja, gràcies.
Vocación Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Molt parides, aquestes vaques,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
És la típica vaca londinenca.
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De dos banyes.
Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no, no?
Sí.
La família del rinoceron deu fer llet, també.
Clar, puríssima.
Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
La música que m'ha posat l'Enric, tu. Passen 6 minuts de 6:15... Ara ens acompanya a l'estudi un autor de novel·la que ho està patant els últims dies, les últimes setmanes. Cesc Cornet, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
La teva darrera novel·la, Les ombres que ens acompanyen, s'ha consolidat com un dels fenòmens literaris el 2026. Una novel·la negra en estat pur que ha enganxat milers de lectors en català i que va per la 5a edició. Sí. És com un boom, no sé si d'inesperat, però molt sorprenent, no?
La veritat és que sí, perquè va sortir el 16 de gener i fa, si no em descompto, són 5 mesos, no? I és com una edició per mes, és com, sí, és molt fort, la veritat és que sí.
De fet, ara fa uns mesos també va venir el Gil Plat sobre Roca, que també ha triomfat amb el seu Joc del Silenci, amb una obra que també és novel·la negra, també d'un autor que no era mediàtic ni gaire conegut. Què està passant? Tenim un boom de novel·la negra en català?
Jo crec que la gent s'hi està enganxant, la gent l'està descobrint, i està descobrint aquesta gràcia de llegir la novel·la negra, no? Això que és com tan divertit i tan emocional al mateix temps.
Però llavors, això què és primer? Hi ha més autors que fan novel·la negra, la gent s'enganxa, o hi ha més demanda de novel·la negra i llavors els autors feu novel·la negra?
Ostres, jo crec que els escriptors que fem novel·la negra és perquè som de novel·la negra, igual que els que llegim novel·la negra. Jo, per exemple, sóc novel·la negra quasi 100%. I això, no? Jo crec que la gent va descobrint autors, s'hi va enganxant, veu que no cal anar-se'n a autors de fora i diuen, doncs vinga, anem confiant una mica amb el que tenim per aquí.
I no sé si té gaire a veure en aquest fenomen local a casa nostra, a Catalunya, això.
Crims.
Clar, el Crims del Carles Porta, a Catalunya Ràdio primer, després també a TV3... I tenen a veure amb aquest boom, creus?
Jo crec que tot suma, no? És això que diem, o sigui, és com la novel·la negra, el true crime, els documentals, cada vegada n'hi ha més, i la gent es va sumant, i com més coses consumim d'aquest, no? Quan ens agrada aquest rotllo, com més coses consumim, millor. I jo crec que el d'en Carles Porta ha sigut molt bèstia.
Perquè, clar, aquí també podríem fer aquesta mateixa pregunta, no? És a dir, hi ha més públic o hi ha més autor disposat també a fer novel·la negra, ara?
Tot. Ha, jo crec que hi ha molt
de
públic.
No sé si abans la gent tenia una mica de por de fer novel·la negra perquè pensava que no tenia el seu, la seva sortida i ara dius, home, doncs m'hi poso perquè sí que té sortida.
I és que no m'he plantejat mai. Jo, bueno, o sigui, em vaig plantejar, quan vaig començar a escriure, em vaig plantejar només escriure novel·la negra. No em veia capacitat per fer, per escriure una altra cosa perquè és el que a mi m'apassiona. No sé si hi haurà autors que van, no?, que aprofiten una mica el tirón. Jo no sóc d'aquests. Jo sóc novel·la negra i m'hi dedico al 100% perquè és el que m'apassiona.
Per què t'apassiona? És a dir, què t'inspira tu a escriure?
Perquè és com un joc, no? És com un joc que tens amb el lector. Sempre que... O sigui, els que som lectors de novel·la negra de sempre, és com quan tu obres el llibre i dius, vinga, va, anem a jugar, no? A veure qui és, entre cometes, el dolent. Comences a llegir i tu, mentre llegeixes, vas fent les teves, no?, les teves deduccions, les teves idees, i és com l'autor juga amb el lector i el lector ha d'endevinar, però l'autor va jugant amb ell i va donant pistes falses i és molt divertit.
Clar, deu seguir els casos de l'actualitat, també. T'inspiren els casos... Avui, per exemple, hem parlat molt del cas de la mort d'Isaac Andic. Avui han publicat aquests àudios.
Avui han sortit els àudios, és veritat.
Això, tu escoltes i dius, hòstia, això m'ho agafo i perquè potser, no sé quan, encara ho puc col·locar.
Sí, mira, a la motxilla que porto aquí, jo sempre porto una llibreta i vaig anotant coses, però d'aquestes, no?, com idees de que surt. La localització del mòbil. Com han descobert la localització del mòbil amb les coordenades o no sé què. M'apunto això. Un cos que ha aparegut a Montpantà, que no saben de qui és, i per trobar-lo han investigat una cosa concreta. M'ho apunto. I tinc com un després, no? Vaig traient tot aquest arsenal que tinc d'idees, també aquestes que queden com emmagatzemades al cap, que tinc, no?, que estan com aquí darrere, i vas tirant d'aquest repositori.
De fet, crec que hi ha un cas concret, un capítol de Crims que t'ha inspirat una mica, és aquest.
Aquí va ser on la tarda del 17 de setembre van veure per última vegada l'Anna Permanyer.
Anna Permanyer se dirige a l'edifici Atalaya, situ en l'Avenida Diagonal con l'Avenida Sarrià de Barcelona.
És el cas del crim de l'edifici Atalaya de Barcelona, l'assassinat de l'Anna Permanyer. Això et va impactar molt, no?
Bueno, de capítols de crims n'hi ha molts. N'hi ha com dos o tres que sí que em van impactar, sobretot per lo complicat del cas, no? Per veure que una cosa tan senzilla com una persona que entra en un edifici, no?, un edifici de Barcelona, i que de cop això que ja no en surt, no?, dius, hosti, com pot ser, no?, que entri en un edifici de Barcelona i després comencen a passar aquestes coses, no? També me'n recordo d'un cas que em va flipar molt, el de l'Angie. Te recordes l'Angie, aquella,
sí,
que va
perfecte, no?
Sí, que va suplantar l'identitat d'un altre, resulta que després va agafar l'esperma d'un gigoló, una cosa com super rocambolesca, que quan tu penses en una trama de novel·la negra, de vegades inclús, no, la realitat supera la ficció, però em bescreix.
Hi ha algun autor o alguna sèrie, alguna cosa que estiguis veient ara que diguis, mira, jo m'estic ara, més enllà del Crims, que més o menys tothom el té al radar, que estiguis veient o llegint?
Mira, de sèries, és que més precisament és Carles Porta, és com monotemàtic. Acabo de veure el documental aquest de Desapareguts, d'en Carles Porta.
El de Disney, és?
Sí, el d'aquests tres nens que van aparèixer a l'estació de França, que m'ha encantat. M'ha encantat perquè és com, no?, de com pot ser que de no tenir cap idea de res, no tenir ni noms, els nens no sabien ni el seu nom ni el seu cognom, que hagin anat desgranant de tal manera que hagin acabat trobant... no faig spoilers per si algú el vol veure,
sí.
Però el que han arribat a trobar sense tenir cap informació és increïble, és increïble.
Tu has començat a publicar i a tenir èxit fa relativament poc. Estàs vivint-ho gairebé com un boom, això, no?, a nivell personal, perquè no eres escriptor d'aquests tota la vida.
No, jo vaig començar a escriure amb la pandèmia, quan ens van tancar, allà vaig començar a escriure la meva primera novel·la.
És a dir, sense pandèmia potser no t'hauries llançat?
M'ho han preguntat moltes vegades i crec que no hi hauria arribat, perquè la vida és com que et va portant, no? Intentes trobar moments per escriure, però la vida et va portant com per altres coses i sempre és com que estàs molt ocupat. I en aquell moment va ser com, mira, es para tot, vaig a provar-ho. I va funcionar superbé, perquè la primera novel·la va anar molt bé i d'aquí hi ha una altra i ja en porto 6. Bueno, 5 de publicades i una que es publica l'any que ve.
De fet, ha fet també novel·la juvenil, no?, thriller juvenil, sí. On és la Marta, on és la Júlia.
Sí.
Tu ets mestre de professió.
Sí.
Conèixer els alumnes t'ha ajudat també a encaminar-te amb aquesta via?
El que em va ajudar amb els alumnes és a descobrir que llegeixen molt més del que es diu.
Això ens hi hem trobat molt, perquè ho hem anat parlant, i cada vegada que ho diem crec que hi ha gent que se sorprèn.
Sí, Bueno, jo també, jo em vaig sorprendre, perquè és, com, és aquest discurs que està com molt extens.
Els joves no llegeixen.
La gent jove no llegeix, i després, quan comences a investigar una mica, te n'adones que la literatura juvenil és el gènere més llegit i més venut. I vaig pensar, ostres, jo tinc ganes d'escriure alguna cosa per ell. Doncs, si a sobre s'ho llegiran, i 6 edicions ja d'on és la Marta, o sigui, també molt bèstia.
Però tu continues exercint de mestre o ara et dediques només a l'escriptura?
No, ja m'agradaria. No, o sigui, soc mestre, però no estic a aula. Ara estic als serveis educatius, perquè els mestres podem fer diferents funcions, i ara estic al servei educatiu. Sí que és veritat que això m'ajuda molt a tenir la ment com més, no, més tranquil·la, perquè quan estàs a l'aula tot ja és més guirigall i és més, no, el cap va més a mil, i tinc aquesta feina com més relaxada que m'ajuda que quan arribo a casa, també, clar, tinc dues criatures petites i és anar gestionant una mica la vida, perquè, clar, perquè és com que tinc tantes coses que vull explicar i tantes coses que vull escriure que escric cada dia.
No sé si hi ha alguna tècnica o algun truc o algun element que creguis que sigui imprescindible perquè una novel·la negra enganxi. És a dir, quines són les claus que dius, home, com a mínim ha de tenir aquestes 3-4 coses perquè la gent s'hi quedi allà atrapada i ho vulgui seguir llegint.
Per mi, la clau, les claus, i sobretot personalment, que a mi m'enganxen, ja ha d'haver com un compte enrere. Sigui el que sigui, ja no, sigui de dies, un compte enrere d'una acció, un compte enrere d'un fet que succeirà. Després, també, per mi, el que ha de tenir una novel·la negra és uns quants personatges, no ens limitem amb 2, 3, 4, perquè la gent necessita que passin moltes coses. I en el cas meu, que jo escric thriller, és acció, no? Que passin moltes coses i girs. Girs que la gent no s'esperi, que això és el més complicat, és el que et deia abans del joc, no? Aquests girs...
Clar, girs que tinguin un cert sentit, perquè tu pots fer inventar-te coses no, perquè digui, home, això no cola de cap manera.
Jo, per mi, una de les premisses importants de quan escric és que quan arribis al final t'ho puguis creure. Perquè quan llegeixes novel·les negres d'aquestes que arribes al final dius, ostres, aquest d'on t'ha sortit?
Tu quan comences ja saps l'inici i el final i llavors has d'omplir el mig a veure com arribes d'un punt a l'altre o com ho fas?
Jo quan començo jo faig tot un mapa conceptual així, saps? Amb la típica pissarra de Vileda, aquesta com d'investigació.
Ho fas físicament, eh?
Ho faig
una pissarra
físicament.
A casa, allà vas dibuixant.
Sí. I allà vaig dibuixant, i em creo els personatges, els enganxo una mica les trames i vaig creant tot el mapa mental que tinc. I ara cada vegada faig menys improvisació, perquè abans, quan feia molta improvisació, solia matar molts personatges. L'editorial em va dir, està bé que improvisis, però és que et carregues a molta gent. O sigui, que intentem...
eres massa assassí.
Sí, molt assassí, molt assassí, molt bèstia. I per tant, em van dir, està bé que improvisis i que et deixis portar una mica per les paraules, però, ostres, no matis a tanta gent, però no em puc evitar, me'n carrego molta.
I el fer-ho en català és també important, necessari, útil, que la localització, per exemple, també sigui coneguda i propera, que la gent també s'hi pugui no només identificar amb la llengua, sinó també amb els elements que va trobant que ho ubiquen.
Sí, jo crec que és un plus. Per mi és un plus que qualsevol persona que llegeixi una novel·la meva pugui situar-se, no? Per exemple, a Les ombres que ens acompanyen, hi ha una part que succeeix a Barcelona i una altra en un poble de Bilbao. Doncs el que succeeix als dos llocs, que si jo et dono una direcció i et dic un carrer que puja, que hi ha unes escales, siguin exactament com jo.
Que puguem fer turisme de llibre, no? Una mica?
No sé si em fan, que no crec que arribi a aquest punt encara, però que si el fan, que quan vagis allà vegis aquelles escales que jo t'he dit que hi ha una euro que puja per la Brana, saps? Que hi sigui. I això és xulo.
I per fer això entenc que llavors això implica anar a molts llocs, fer moltes fotos, no? Tornar-hi, ai, merda, això no ho vaig mirar bé, deixa'm-hi tornar, no?
Tirar de contactes, perquè, clar, si tu, per exemple, jo a l'Anchove, que és aquest poble de les ombres que ens acompanyen, jo no hi he estat a l'Anchove. El que has de fer és tirar molt de Google Maps, de Google Street View, i tirar molt de la gent que viu allà, no? Les xarxes socials és brutal per això, perquè tu...
I els contactes així aporta a gent que no coneixes?
Ui, sí, jo tinc molt de morro. Molt, molt, molt. Jo obro
Oye,
Instagram...
Oye, mira, que necessito saber esta calle quantes ventanes hay.
Total, sí. O una foto de les escales perquè veig aquí que Google Maps, però no m'hi deixa pujar, em pots anar a fer una foto? I la gent ho fa, eh? La gent li encanta. La gent li encanta ajudar els escriptors o, bueno, quan tu dius... Suposo que si fos, jo què sé, per una localització de pel·lícula, la gent és com que s'emociona molt i sí, t'ajuden moltíssim, és molt xulo.
Doncs això és el que trobareu en aquest llibre, Les ombres que ens acompanyen, del Cesc Cornet. 5 edicions, em deies, eh?
5 edicions. Quasi estem allà a punt d'arribar a les 6.
Doncs, és un dels èxits editorials aquests sorprenents que no teníem en el radar i que ha aparegut aquest 2026. I volíem parlar amb tu per conèixer aquest mestre que ara de cop i volta ens ofereix aquesta novel·la negra enganxosa i que tant està de moda. Cesc Cornet, gràcies per venir a la tarda de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara farem una pausa i anirem al concurs. Avui tenim un xec regal de Condis per valor de 60 euros, ja ho sabeu, eh? 93-201-7474. Avui tenim dues rosques sobre filosofia. Hosti, m'anava tan malament la filosofia a mi. M'anava molt malament. Però ho superarem. 93-201-7474 per participar al concurs. Ara tornem.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
Doncs millor.
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
Les curses importants les guanyava totes.
Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
Pere Casacuberta.
Ningú s'esperava que guanyés.
És una cosa totalment excepcional.
Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Alfred García i la sort de tenir fars vitals.
Sota el pont de suert vaig veure't banyar el riu. Reflectida l'aigua, la llum de l'estiu.
Si en algun moment heu passat per una tempesta vital i heu pogut tenir un far que us guiés per sortir-ne, o si fins i tot n'heu sigut un, la nova cançó en català d'Alfred García farà Diana, directa al vostre cor. Vine'm a buscar és un homenatge a tots aquests fars que poden canviar una vida, però també una invitació a sentir sense límits.
Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí, que no em sé el camí.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El Mundial del 62 és una fiesta universal del deporte del balón.
D'aquí 9 minuts, debut a la selecció de Cap Verd. Jugar amb la selecció espanyola, amb un parell de catalans i uns quants jugadors del Barça. Mira, això és de fons el que està fent ara a la transmissió televisiva.
Nacionales, ahí tienen las dos grandísimas banderas que hay sobre el terreno de juego. Al momento en el que
estamos, Juan Carlos Rivero.
Al momento en el que aparezcan los futbolistas de ambos países sobre el césped del estadio. Hoy también se juegan dentro de este grupo, juegan Uruguay y Arabia Saudí, pero toda la atención está puesta en lo que puede hacer hoy
doncs
la selección española.
Ara, de seguida comença el partit entre Espanya i Cap Verd, el debut de la selecció africana al Mundial, al grup H. Tindrem un ull pendent, però anem al concurs.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
Avui tenim rosques, dues rosques amb definicions sobre un tema, avui sobre filosofia. Un xec regal de Condis per valor de 60 euros és el premi pel guanyador d'avui. Tinc dos concursants. El primer concursant és el Sergi de Terrassa. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'es pendent del Mundial o què?
Una mica.
Quin partit t'ha agradat més del que has vist fins ara?
Brasil-Marroc.
Sí? I amb qui, sí. Amb qui anaves? Qui volies que guanyés?
A Marroc.
Ah, mira, molt bé. Molt bé. I el d'avui, aquest Cap Verd Espanya, te'l miraràs?
No, perquè ara vaig a baixar els gegants, que comencem assajos al carrer per festa major.
Home, el primer és el primer, eh?
Sí.
Molt ben fet, molt ben fet. Doncs escolta, Sergi de Terrassa, tinc per tu una rosca. Com vas de filosofia?
Bueno,
doncs...
Passa que tinc un apuntador aquí que potser va millor que jo.
Ah, sí, qui és l'apuntador?
Ah, el meu fill.
Ah? Quin curs fa el teu fill?
Primer de batxillerat.
Ah, home, llavors segur que ho té fresquíssim, això. Home, i tant. Com es diu l'apuntador?
Guim.
Guim?
Sí.
Doncs atenció, perquè el Sergi amb el Guim participen a la rosca. Per quina lletra vols que comencem?
Parlar.
Doncs perfecte, parlar, estem preparats. Atenció, perquè és la rosca pel Sergi i el Guim sobre filosofia. Som-hi. Amb la A, filòsof grec, creador de l'escola peripatètica.
Aristòtil.
Correcte. Amb la B, cognom de la referent mundial en teoria queer i autora de Gènere en disputa. Judith? Complicada, aquesta.
Passo.
Butler. Amb la C, experiència subjectiva de pensar i percebre. És la...
Passem.
Consciència. Amb la D, filòsof que va dir cogito ergo sum, penso per tant soc.
Descartes.
Correcte. Amb la E, va escriure el manifest comunista juntament amb Marx.
Passem.
Carai. Engels. Amb la F, raonament incorrecte que sembla vàlid.
Gràcies.
Correcte. Amb la G, francès, fundador del moviment situacionista i autor de la Societat de l'Espectacle. Déu meu, quines preguntes.
Passem.
Guy Debord. Amb la H, politòloga alemanya d'origen jueu i autora dels orígens del totalitarisme.
No ho sabem.
Perdona, però és que això és que... O sigui, aquesta rosca d'avui és de la selectivitat, gairebé. Déu-n'hi-do, avui quin nivell. Bé, tenim 3 encerts. Jo ho trobo que està molt bé. Normalment no, però avui, amb aquestes preguntes... Jo és que no sé si...
Déu-n'hi-do.
Amb els nervis, la sintonia de fons... Eren complicadotes, això, eh? Eren complicadotes. Bé, Sergi, Guim, no pengeu. No, ha penjat?
No,
ha penjat. Ha penjat el següent concursant. Ah, doncs ara recuperem l'altre concursant. Oh, bé... Potser ha penjat l'altre concursant perquè s'ha cagat de por en veure les preguntes, clar. Ara intentem recuperar. El Guim n'ha apuntat unes quantes de fons, eh?
Sí, 2 o 3.
Bé, n'has encertat 3, per tant, si n'ha encertat 2 o 3, són totes d'ell. No pengis, eh? No pengis, que ara anem amb l'altre concursant. Mentrestant tenim aquí, mira, hi ha l'himne de Cap Verd. Puja amb l'himne de Cap Verd. Aquests que canten de fons no sóc jo, són els jugadors. Trobo que és bastant llarg l'himne de Cap Verd. Ara s'acaba, ja ho acabem bé, això, home. Ara. Debut a Cap Verd al Mundial. Aquesta és l'himne de Cap Verd. Tornem al concurs. És la Judit de Pineda. Judit, bona tarda.
Hola, què tal?
Com estàs?
Bé.
Com vas de filosofia?
Bueno.
Bueno, no pinta gaire bé, això, eh?
No.
I a més, des del cotxe. O sigui, això és... ens ho compliquem sols. Anem a fer la teva rosca. Per quina lletra vols començar?
Per la D.
Per la D. Pues vinga, per la D te n'has saltat 3 de difícils. Anem a la D. Preparada? Som-hi! Amb la D, filòsof grec, el més famós dels cínics i que dona nom a una síndrome. Com?
Descartes.
No, Descartes era francès. Diògenes. Amb la E, branca que estudia què és el bé i el mal.
Amb la?
E.
E. Passo.
La ètica. Amb la F, pare de la psicoanàlisi i autor de la interpretació dels somnis. Aquesta sí. Correcte. Amb la G, va ser guillotinada pels jacobins després de redactar la Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadania. És que, clar, o sigui, si encertes aquesta, ja et regalo el premi. Amb la G.
No.
Olympe de Gouges. Amb la H, filòsofa i matemàtica assassinada en un context de conflicte polític i religiós. Déu meu. Avui ho hem complicat molt, això, eh?
Que xongo.
Era Hipàtia, era Hipàtia. Judit, avui era molt complicat, això. Era molt complicat. Ens hem passat tres pobles. Torna a tocar un altre dia, ho intentem, d'acord?
Adéu.
Adéu, adéu. Sergi Guim!
Hola!
Escolta, aquestes classes de selectivitat del Guim han anat bé, eh?
Sí, bueno, la selectivitat la fa l'any que ve, per això, però sí.
Ai, de batxillerat, de batxillerat.
Sí.
Té l'assignatura de filosofia?
Sí, que la té, sí.
Guim, molt bé, això, eh?
Merci.
Escolta, això, aquests 60 euros del Condis, 40 pel nen i 20 pel pare.
O 60 pel nen.
Ara, això és el que volia sentir. Doncs, Sergi, Guim, enhorabona i a celebrar-ho.
Moltes gràcies.
Vinga, va. És a punt de debutar la selecció de Cap Verd al Mundial. Posem Televisió Espanyola, que ho seguiran.
La selección de España para este campeonato del mundo, esa es más o menos su disposición sobre el terreno de juego. Y la formación de Cabo Verde.
Ahora, aquest és l'11 de Cabo Verde, va.
Bociña, que es el guardameta, López Cabral, Pico López, Dinei Borges, Steven Moreira, Laros Duarte, Kevin Pina, que es uno de los centrocampistas, Jovan Cabral, que juega por el lado izquierdo, Monteiro, que lo hace de medio centro, Ryan Méndez, que es uno de los delanteros, y el 9, que es lleva el 19, Dailon Libramento.
El 9, que lleva el 19, es Libramento. Comença el Mundial per Cap Verd. Nosaltres anem al butlletí.